Són les 10:46, les 17:46, ja escolteu aquesta sintonia, i és perquè comença l'espai de psicologia d'en Paco Pérez, aquells meravellosos anys. Bon dia, Paco, benvingut a Radio Illa.
Bon dia, Yamira. Molt bé, ara estava mirant pel vostre ventanal, no?
Tenim piscina.
I sí, és veritat.
Tenim ara
estava
una piscina.
Estava mirant aquí i dic, ostres, si tenim piscina aquesta gent...
Sí,
com,
sí.
Heu pujat de categoria.
Una piscina de peus.
Si tinguéssiu que fer un relloguer d'aquesta...
Podríem llogar a la piscina.
Podríeu cobrar-ho encara més car perquè teniu piscina.
No, i a part tenim aquesta part una mica elevada que si posem un petit toldo, no?
Sí.
Dos matalassos,
sí.
Això ja 800 euros al mes.
Sí.
En piscina.
I a més, vistes,
piscina i vistes.
Ah, i amb vistes. Ja, és que és massa.
Ja,
bueno,
en fi.
Bueno, res. És la intro més interessant que podíem fer avui era
anem al que ens ocupa, no? Que avui és precisament la positivitat, no? De vegades... La vida és de color gris, com ahir, per exemple, que va ser molt gris.
Però mira com està avui.
Però mira com estem tots de contents.
Exactament.
Eh?
Avui parlarem d'una cosa, com a mínim, curiosa, que a vegades deixem de banda o no li donem prou importància, i que ens podria respondre, no?, la pregunta, per què sembla que el cervell sempre pensa en negatiu o tendeix a pensar en negatiu, en comptes d'allò que és més positiu? I sobretot, com podem donar-li la volta des del punt de vista educatiu en la relació progenitors o pares i mares i fills, ¿vale? Això serà el que ens dedicarem en aquests 20 minuts de secció que tenim per avui, ¿vale? Bé, m'agradaria en tot cas contextualitzar el que explicaré a partir d'una característica del cervell que és allò que diguem el biaix de la negativitat del cervell, no? El sesgo de la negativitat, no? I que fa referència a una tendència natural del cervell a fixar-nos més en lo dolent que en els errors, i en els perills que no en les coses positives, vale? Per què es diu que és un biaix de negativitat i és algo instaurat? Com a exemple tindríem, no? Si algú ens diu, cinc coses positives i una negativa, no? O diu, ara mateix, si jo et fes cinc coses positives de la feina que estàs fent aquí i et fes una negativa...
Clar, se'm quedaria la negativa, probablement, clar.
Se'm quedaria probablement la negativa, vale? Però d'on ve aquesta tendència? Bé, és un tema purament filogenètic, prehistòric, diríem. El cervell necessitava en un moment determinat pensar en negatiu, bàsicament perquè els humans estaven atents als perills, no?, que podia haver-hi des del punt de vista animals, salvatges, manca d'aliment, enemics, no? I per tant això va generar una tendència des del punt de vista cerebral a la busca de la probabilitat de sobreviure. Per tant, sempre et posava en alerta. D'això, el que ha fet el nostre cervell és evolucionar amb aquests detalls de tal manera que ara es prioritza el que podia fer mal per davant del que és agradable, no? I aquesta és una tendència que s'ha quedat avui instal·lada en el nostre cervell, i diuen els especialistes, i això crec que ja ho hem comentat alguna vegada o ho han comentat els meus companys que venen per aquí, que la tendència del cervell, sobretot al llarg del dia, no? Diuen que durant un dia la gran majoria de pensaments que tenim al llarg del dia són negatius, un 90% estan hablant els especialistes que han fet estudis en neurociència, no? Però hi ha una cosa curiosa, és que d'aquest 90% de pensaments negatius només es comprèn un 6-7%. Per tant, vol dir que són avisos que ens posen en alerta, però que habitualment no tenen res a veure amb la realitat.
Pensaments,
no?
Anticipatoris, eh?
Sí, anticipatoris, pensaments intrusius, constants, i ens estan allà, vinga, posant en alerta. I això és un treball que, sense donar-nos compte, el cervell constantment està... És com un policia de tràfic, no? Que està allà com aturant constantment els pensaments negatius que ens arriben i enfocant-nos en positius. Si no, és que no podríem ni viure, no? Ni estar al llarg del dia, no? Però, clar, com es manifesta això en el nostre dia a dia? Bé, doncs a la feina com et deia abans, no? Recordant més una crítica del nostre cap, no? Que no una lloança o un elogi, no? Que podria arribar. A nivell d'una, no? De la nostra relació íntima, la nostra relació de parella, pues, què passa? Pues que una discussió petita pot pesar molt més, no? Que moltes estones agradables, i quedar-nos allà, bum, 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 no? Amb el martellet de la preocupació perquè ha passat una situació negativa amb la nostra parella. O, com del que es tracta avui, no? De la nostra criança, si el nostre fill, pues, bueno, pues, treu unes bones notes, és que, pues, bueno, pues, en gairebé tot, i una sola més baixa, pot passar que ens quedem amb la més baixa, no? I amb, el detall de la més baixa. És a dir, que té unes conseqüències a la criança, de tal manera que aquest viatge de la negativitat es cola, no? En la manera d'educar, no? Se'ns infiltra la manera d'educar i ens surten detalls que condicionen després el que és la percepció i la recepció per part dels nostres fills de la manera d'afrontar també les coses que passen a la vida. És a dir, si tu vius la vida amb alerta i així ho manifestes en el teu dia a dia, els teus fills viuran la vida amb alerta i també d'aquesta manera. Per tant, crec que és interessant, no, entendre aquest mecanisme des del nostre punt de vista per poder saber què és el que estem fent constantment, no? Jo sempre poso un exemple, no? Si tu tens el teu fill o la teva filla formada i habilitada perquè vagi a comprar el pa, no? O que vagi a comprar el pa només creuant un carrer, i li dius, té, et dono 2 euros i vés a comprar una barra de pa per demà, és un missatge, no? Clar, sí. I concís. Però si tu li dius, té, aquí et dono 2 euros i vés a comprar pa, però vés amb molt de cuidado quan creuis el carrer i sobretot no parles amb cap estrany i vés molt atent al canvi que et donaran. Sí. Ostres, el teu fill o la teva filla t'està dient on m'envia aquesta, no?
Clar, clar.
Vull dir, és bastant diferent. Per tant, se'ns cola, se'ns infiltra la nostra manera d'educar i ens convertim en detectiu d'errors. Vale? Estem molt atents als errors perquè al final nosaltres volem ser bons educadors, bones mares i bons pares, i per tant estem pendent molt més dels errors. Els fills senten que només veiem el que fan malament, i això és algo que també es queda, i això el que pot fer és generar una sensació de no ser suficient, de baixa autoestima i de resistència constant. Per tant, moltes vegades, quan un nen o una nena tenen comportaments disruptius és perquè no han trobat una altra manera més fàcil de rebre aquesta atenció, no? Dels seus pares. En el sentit de que, bé, si tu saltes a la mínima que jo faig una cosa negativa i això es converteix en una rutina i es converteix en una tendència, per tant jo acceptaré això com una manera òptima de comunicar-me, de tenir-te al meu costat, no? Bueno, és un concepte, no? De búsqueda d'identitat, i trobo que aquesta és la identitat que més pot provocar que tu estiguis pendent de mi. És el que tu estàs buscant, no? És a dir, com que estàs buscant errors, jo te'ls dono.
Clar.
Vale? I des d'aquí s'estableixen relacions sutils, relacions molt inconscients que funcionen d'una forma totalment automatitzada, no? I si tots féssim una revisió de la nostra manera de relacionar-nos amb els nostres pares, veuríem, no? que hi ha maneres de funcionar que no formen part de la manera de funcionar en altres contextos nostres, socials o de la feina. I dius, en canvi, amb la meva mare, amb el meu pare, s'estableix una relació, no, totalment, bueno, rutinària, a vegades, pues, això, disfuncional. Això té l'altra cara de la moneda, com dèiem abans, i té una bona notícia. I això, tot i que tenim aquest biaix, doncs es pot entrenar el cervell perquè hi hagi un canvi de tendència en tot això. És a dir, el cervell es pot educar per equilibrar aquesta tendència, i el cervell es pot educar perquè pensi i perquè gestioni les coses més de forma positiva, no? I aquesta és una de les tasques que també, d'una forma totalment intrínseca, no, a la nostra feina, pues fem. I els pares, vinga, va, pues també veiem tots aquests missatges, no estem constantment matxacant, no? Però hi ha una tendència. Aquesta bona notícia, per què passa? Bueno, perquè no es tracta d'ignorar els problemes, sinó de donar més espai i el que sí que funciona, és a dir, és canviar una tendència cap a lo positiu, és canviar una tendència cap a allò que funciona. I recordo una frase que feia servir fa anys i últimament no la faig servir més, i potser la recupero, i és sorprendre els nostres fills sent bons.
Mm.
És a dir, que els nostres fills comencin a quedar-se sorpresos perquè els estem enganxant sent bons, no? En compte de sent dolents. I la tendència és, ostres, que bé, pues podria ser, no? Que estem anant cap al llit i diu, quin bon dia que hem passat avui, perquè al final no sé, m'has fet un somriure, m'has fet, no? En comptes de...
Reforçar positivament, no?
Sí, és reforçar i viure, no? Les coses des d'aquesta positivitat, perquè si fem una anàlisi, dius, quantes coses en positiu fa el nostre fill o la nostra filla des de que s'aixeca fins que se'n va a dormir, i que moltes d'elles es pressuposen, formen part del que tocaria, formen part del que haurien de fer, i quantes coses en tot cas fan negatives i sí que recriminem constantment, no?
Es tracta també de donar-li la mateixa intensitat, no? Una mica, doncs, les coses negatives es viuen amb molta intensitat i de vegades les coses positives no es viuen amb tanta intensitat o no s'enfatitza tant en elles, no? És una mica això.
És per aquesta tendència que deia abans, perquè suposa que lo positiu ja s'ha de fer, com si no costés esforç ni treball, però en canvi la part més negativa pues, tendeix també a posar-nos en qüestió coses, no? Això hauríem de fer una mirada cap al nostre interior, com a mare, com a pare, com a adult, per valorar què és el que està passant dins nostre quan nosaltres detectem alguna cosa en negatiu. És a dir, ens estem sentint frustrats com a mares o pares? Estem connectant amb el nen o la nena que vam ser ja fa anys? Què està passant aquí? Per tant, sempre hi ha una mirada cap a dins que és interessant revisar. Perquè bueno, moltes coses, si ho revisem, tenen que veure amb el nostre passat d'infant. I aquestes coses de les que podem parlar com a infant tenen relació amb el que estem fent ara com a adults i com a mares i com a pares. No? Per tant, sí que tindria clar algunes frases claus, no? I per abans d'entrar en el que seria en estratègies o en algun tipus de, no, de tips que podem treballar avui. Però com a frase clau per les mares i els pares que ens puguin estar escoltant, podríem dir que el cervell està programat per veure el perill, però nosaltres podem programar el cor i la mirada per veure també el que ens fa créixer. I una altra frase que també m'agradaria compartir seria aquesta, no? Que si deixem que aquest filtre negatiu sigui el protagonista, els nostres fills senten que mai no n'hi ha prou i això desgasta. ¿Vale? Per tant, com podem ajudar els nostres fills a pensar en positiu? Bueno, pues si abans parlàvem de com nosaltres, mares i pares, podem canviar la mirada, ara toca veure també com ells poden canviar la mirada. I, evidentment, nosaltres som els protagonistes d'aquest acompanyament perquè els nostres fills puguin canviar la mirada de la vida, puguin tenir una mirada molt més positiva. I això està relacionat amb el que jo deia abans. És a dir, si nosaltres enfoquem la vida amb un filtre en positiu, ells també podran veure-la d'aquesta manera, no? I això en consulta es veu moltíssim, no? Perquè la demanda moltes vegades és envers el nostre, no? El fill o la filla. Ai, que últimament té moltes pors, que últimament està preocupat per tot i potser últimament no vol anar a alguna activitat extraescolar o no vol quedar-se sol a dormir a casa d'uns amics, no? Dius, vale, es centra tot en el nen, no? Que és qui, amb el que ens preocupem, però darrere tot això hi ha una mirada, no? Cap a aquella mare o aquell pare que està relacionant-se amb aquest conflicte i que segurament té alguna cosa a veure d'una forma rellevant i molt important que cal analitzar. Però entrant en estratègies concretes, posaré també alguns exemples perquè la gent ho pugui entendre i ho pugui aplicar. Una de les estratègies concretes seria d'un exemple.
Home, aquesta mai falla, vale. Eh?
I l'agafem com el comodí, no? Perquè el modelatge és des de l'ABC, no? De l'aprenentatge, el modelatge, la imitació, els aprenentatges d'aquest tipus, bueno, pues són així, els infants aprenen sobretot el que veuen, això està clar, és una obvietat. I si nosaltres relativitzem els problemes i busquem el costat bo de les coses, ells ho copiaran. No sé, per exemple, abans parlàvem, no? Podem dir, ui, quin dia tan dolent, no? Que està fent, que està fent, no? Ahir mateix, no? I mirar-ho amb preocupació i cada vegada que hi ha un tron, un llamp, doncs ens posem en alerta. Podíem provar de canviar la frase i potser ha estat un dia difícil, però hem rigut molt al parc, no? O hem rigut molt mentre jugàvem al Monopoli a casa, no? Es pot canviar. I si plou i s'ha anul·lat una excursió, no? Pues és una llàstima que no hi puguem anar, però sí que podem fer crispetes, no? I veure una pel·lícula junts. Són, vull dir, és donar-hi la volta, no? I jo sempre hi jugo amb les frases adversatives, no? Igual que podem esborrar les coses en positiu, no? I a vegades, no?
Sí, m'agrada molt això que fas, però no sé què. I això ja lleva-lo d'abans, no?
Clar, no? Utilitza el però com a...
A l'inrevés.
A l'inrevés, exactament. És un bon exemple, no? Un altre consell, una altra idea que m'agradaria compartir és el de practicar la gratitud. El cervell s'acostuma fàcilment, no? a veure el que busquem.
Sí.
I si cada dia busquem coses bones, encara que siguin petites, els infants tenen la mirada positiva. És a dir, aquesta part, no? de transmetre amb la nostra mirada el nostre agraïment cap a el que fan. Per tant, una rutina senzilla abans de dormir podria funcionar, no? Com, per exemple, que cada membre de la família digui tres coses bones al dia, no? Pues és una manera, no? Abans, crec que polida, no? I tendra, d'anar-nos al llit, no? Amb tres idees bones del que ha passat durant el dia. Per tant, no sé, estar al saló, estar al llit, no? I compartir aquesta idea de tres coses bones del dia, pues està bé perquè el nen o la nena, també nosaltres, tanquem la finestra o la persiana, no? Del dia en positiu i enviar un missatge al cervell de vés-te'n a dormir tranquil.
Clar.
Que la cosa ha anat bé, no?
Sí, perquè a més la nit és complicada, per als pensaments negatius.
Sí,
la nit...
sobretot jo sempre soc partidari d'això, no? De fer un tancament i dir tanco i ja no hi ha res més. Però
molt
per
bé.
Tancar has de fer una bona cloenda i aquesta cloenda passa, bueno, pues per això, per fer una valoració positiva, no? Per tant, no sé, anar-nos al llit, no? Amb el nostre fill o la nostra filla que ens digui, he jugat amb el meu amic, no sé, hem menjat macarrons i el papa m'ha explicat un conte, no? Pues, vale, pues serien tres coses positives. Diu, vale, te'n pots anar al llit tranquil a dormir o tranquil a dormir? Sí, pues bueno, pues seria això. Què més? Convertir errors en aprenentatge, no? Que seria la vida sense errors, no? Per tant, els infants el que sovint viuen són els errors com un fracàs personal, és a dir, i sobretot si ve, no, aquesta idea o aquesta consigna ve per part del la mare o el pare, que són els seus màxims referents emocionals, i la nostra feina és ensenyar-los, no, que equivocar-se forma part de la norma i que cada error és una oportunitat també per créixer, vale? Per tant, aquesta seria una altra idea. I fer servir llenguatge de solucions seria una altra. És a dir, si diem no puc, no ho aconseguiré, o pues, canviar-lo, no? Ràpidament per encara no pots, però sí que ho podràs fer, o obrim la possibilitat sempre a la millora, no? Bueno, aquesta seria una de les coses que podríem entrar, però en realitat, com a exemples, n'hi hauria molts i com a situacions que podem treballar moltes, no? Però valorar les formes que el resultat, introduir petites pauses de calma i acabo, vale? En què? En què el cervell dels infants també necessiten espais per parar, per respirar, i aquests moments s'ajuden a reduir l'estrès. Per tant, fer uns tres respiracions abans d'anar a dormir, acompanyada d'aquelles tres reflexions, pues, poden ajudar a calmar, a baixar intensitat, a tancar els ulls, és a dir, anem a ajudar que hi hagi aquest viatge. Per tant, tots aquests rituals el que podem provocar són seguretat, calma i una sensació de connexió emocional. En resum, el nostre cervell tendeix a veure allò en negatiu, però el que podem fer és entrenar-lo per veure les coses en positives i perquè els nostres fills també ho gestionen de forma positiva. I educar no és evitar errors, és ensenyar a aprendre, vale? I cada paraula que diem construeix una nova identitat i, per tant, una veu interior dels nostres fills que pot decantar la balança cap a lo positiu o cap a lo negatiu. ¿Vale? Per tant, deures, ¿vale? Si em deixes...
Clar que sí.
Abans de tancar, busquem almenys tres oportunitats per reconèixer, no? Cada dia alguna cosa positiva en el nostre fill.
Molt bé.
És a dir, anem a tancar el dia dient quines tres coses positives he vist avui en el meu fill, a la meva filla.
Molt important això, i segur que és bo tant pels pares com pels fills, no?
Exactament. I ens anem, si vols, a Yamila, amb una cançó optimista, alegre
fantàstic,
i fantàstica,
fantàstic,
en tot cas,
el que
no?
necessitem.
De Katrina and the Waves. Vale.
Fantàstic. Miguel, vinga, cançó de la Caterina... De Caterina, què?
No, he dit Katrina and the Waves.
Ah, Katrina and the Waves. Molt bé.